Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Normalment les persones ens queixem a vegades amb raó i altres no, però quan ens queixem de la brutícia d'alguns carrers crec que ho fem amb raó. Caminar o passejar per uns certs carrers és tota una gesta i deixant a un costat el tema dels excrements dels gossos que els seus amos no recullen i sobretot en els mesos de calor. Sobretot se sumen aquelles males olors dels contenidors d'escombraries i la brutícia de les voreres on estan situats aquests contenidors. Imaginin un habitatge a prop d'aquests contenidors pudents amb les finestres obertes a casa teva perquè corri l'aire. Hauries de tancar i asfixiar-te de calor a causa d'aquestes infectes olors. L'ésser irrespectuós amb el conciutadà també és un factor a tenir en compte. Deixar les bosses d'escombraries en el sol al costat del contenidor, o cosa que és més greu, tirar aquestes grans bosses d'escombraries a les papereres de la via pública. Tot això fa que la imatge exterior dels nostres municipis sigui desagradable i molt bruta. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I prenem ara molta atenció al que passarà demà en quant el temps es refereix. Demà serà una diada amb sol, núvols i ruixats. El temps serà insegur i el cel estarà més tapat a mesura que avanci el dia. Aquest augment dels núvols ve donat per la proximitat d'un sistema frontal que a darrera hora del dia arribarà al Pirineu. I sortim a les carreteres, connectem amb el Servei Català del Trànsit per saber si tot funciona amb normalitat i algun tipus d'incidència. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que tenim una retenció important arran d'un accident on ja veiem que s'acaba de retirar el vehicle, però encara a l'AP7 entre Gelida i de Martorell en sentit Tarragona hi ha 7 quilòmetres de lentitud. 5 són els que hi ha a Barberà en sentit Tarragona i també amb problemes a l'AB30 al seu lateral i a Mollet en sentit Girona. En el cas de les rondes molt carregades en aquests moments i els accessos nord amb aturades a la C33, a la C58, per accedir al nus de la Trinitat. També aturades en el cas de la C60 Argentona i la Llagosta a la C59 i si us desplaceu cap a la zona sud de l'àrea metropolitana amb problemes hi ha en aquests moments a la 2, a Sant Joan d'Espí, en ambdós sentits de la marxa. Això és tot. Molt bona tarda.
Gràcies, Sílvia, per la informació i d'aquí un moment parlarem dels Sisi. Fa un temps que vam conèixer els mini. Ni estudien ni treballen. Doncs ara augmenten els Sisi, joves que estudien i treballen. T'ho expliquem ara amb la companya Yolanda Bernal i també parlarem amb el Pol de la Torre, que és referent d'educació del Consell de la Joventut de Barcelona.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
Mi madre se cayó y no podía manejarse sola. Necesitaba ayuda urgente. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora mi madre tiene una cuidadora en casa. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Cada un de cada quatre joves ni estudiava ni treballava. És el col·lectiu que es va batejar com els Nini. Afortunadament, el panorama ha canviat i ara és difícil trobar un jove que no faci ni una cosa ni l'altra. El percentatge de ninis han caigut a mínims històrics a poc més del 12%. Els Nini han deixat pas als Sisi, una nova generació de joves amb ambicions que es volen formar i progressar. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I ens ho confirma una persona que està en contacte directe amb aquests joves. Laura Amado és vicerrectora d'estudiants de la Universitat Abat Oliva. Diu que cada vegada hi ha més alumnes que treballen per pagar-se els seus estudis, per ajudar a casa. Hi ha qui aprofita les vacances per buscar una feina, però d'altres ho fan simultàniament.
Los jóvenes tienen muchas ganas de aprender de la manera más dinámica, práctica posible y no les importa además moverse, cambiar. La mayoría tienen trabajo vacacional, que solo trabajan en épocas pues de Semana Santa, Navidad, verano. Eso les puedo decir que el 80% trabaja. Y el resto, pues combinando horarios. Si vienen de mañana, trabajan de tarde, y si vienen de tarde, trabajan de mañana.
I això d'estudiar i treballar és un plus, és un factor que suma. La Laura Amador reconeix que aquest perfil d'estudiant acostuma a tenir millor rendiment acadèmic.
Ese perfil d'estudiant, el que trabaja y estudia, suele ser el mejor, es decir, el más motivado, el más maduro, el que sabe perfectamente a qué viene a la universidad, cuál es su propósito, sabe perfectamente lo que le está costando a nivel de esfuerzo y económico. Claro. Y suele ser un perfil que nos gusta mucho, al que también becamos, porque muchas veces tienen una necesidad económica tal que necesitan beca además de trabajo. Y les becamos con gusto porque son estudiantes con un buen rendimiento académico.
I encara hi ha més avantatges si ets un jove que estudia i que treballa. Estem parlant de persones que, a banda de la seva preparació acadèmica, tenen experiència en el món laboral. I això és justament el que marca la diferència a l'hora, per exemple, de tenir opció a un contracte.
Son estudiantes que cuando terminan sus estudios están más preparados para la vida laboral, como no puede ser de otra manera, porque llevan trabajando desde algunos desde los 16 años, y tienen esas soft skills que mencionabas, que son las que al final le marcan la diferencia entre un profesional y un profesional excelente. Son estudiantes que saben lo que es trabajar. Fue en el mundo real, no en la universidad. Claro. Y tienen esas habilidades mucho más desarrolladas. Claro.
Trabajar.
Entonces se seleccionan antes, claro, en los puestos de trabajo. Sí.
Actualment a Espanya el 35% dels joves estudien i treballen i és una xifra que, segons els experts, anirà augmentant els propers anys. La Martina és una d'aquestes joves sisi que, evidentment, han de fer un sobreesforç, però que moltes vegades ho fan per ajudar la família.
Exacte, la Martina és una d'aquestes joves que compagina estudis i feina, estudia educació infantil i a la vegada treballa en el departament online d'un comerç. Reconeix la Martina que no és fàcil.
Doncs no és una tasca fàcil. S'ha de trobar una universitat que et posi facilitats per compaginar la feina amb els estudis i, a més, una feina que també et doni facilitats per poder estudiar a la vegada.
La Martina volia ajudar a casa per pagar-se els estudis, però també necessitava els diners per treure's el carnet de conduir.
Jo vaig començar a estudiar i quan vaig fer els 18 anys vaig decidir que havia de treure'm el carnet de conduir, però els meus pares no m'ho podien pagar, vaig decidir que ho faria jo sola i necessitava els diners. Llavors vaig decidir començar a treballar i buscar feina.
La intenció de la Martina és continuar treballant mentre acaba els estudis, perquè, clar, això de tenir una independència econòmica està molt bé.
La meva idea és mantenir la feina mentre es continuï estudiant, perquè els diners venen bé, puc gestionar els meus gastos, no he de demanar diners als meus pares i això fa molt.
Doncs la Martina és una d'aquestes joves sisi, una tendència a l'alça, i darrere d'aquesta tendència doncs trobem la caiguda de l'abandonament escolar, l'increment de joves amb estudis superiors i també la pujada de l'ocupació.
En parlem de tot plegat amb el Pol de la Torre, que és referent d'educació del Consell de Joventut de Barcelona. Pol, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Bona tarda, com esteu?
Gràcies per ser-hi a nosaltres a la Linterna. Escolta'm, hem de preocupar-nos per aquestes dades, tant de ninis, que sembla ser que ha baixat 5 punts, com aquest ara que aflora, que són els sisis?
Doncs la veritat és que sí, ens hem de preocupar per les dues. Per una banda, dels ninis ens hem de preocupar no perquè a l'imaginari associat cap a ninis, que són joves que pues, no volen fer res, que bueno, com ja tenim, ja coneixem totes la imatge de què vol dir nini, sinó perquè usualment són joves que ja han acabat la seva trajectòria acadèmica però estan buscant feina sense cap mena d'èxit, com comentaves. Mm-hmm. Llavors, no estem parlant d'una generació nini, estem parlant de moltes joves precaritzades que no estan tenint èxit en la recerca de feina i que segurament és que manquin oportunitats laborals al seu voltant. I per l'altra banda, molta gent estigmatitza els ninis perquè falta cultura de l'esforç, falta sacrifici i tal. Per altra banda, tenim els sisis i aquesta cultura de l'esforç que comentava es vanaglòria de que bé joves que estudien i treballen alhora, però estem parlant que aquí estem parlant de joves que en el millor dels casos estan fent dues jornades de treball, una la de la feina remunerada i una altra la que comporta els estudis. Dic en el millor dels casos perquè després pots arribar a casa i has de fer unes tasques reproductives que s'han de fer, pots tenir una altra responsabilitats familiars, i a més enllà de responsabilitats també has de tenir dret a tenir una vida social, a poder participar del teu entorn, i el fet de treballar i estudiar, això t'ho priva. A més dels efectes que té això en la salut, no només mental, que és evident els efectes que té, sinó també física, el que comporta tota aquesta càrrega d'estrès, ansietat i manca de temps que acabes tenint-lo també d'hores de son.
Uh-huh. Quina perspectiva de futur hi ha en tot plegat amb el tema dels joves, Pol?
Bueno, és una pregunta una mica àmplia, la veritat.
Sí.
Perspectiva de futur? Bé, a veure, la veritat és que no és un futur esperançador, la veritat. Les generacions que venien abans sí que se'ls havia... Sí que se'ls ha matxacat amb el tema d'estudiar molt i tindràs una feina i podràs marxar de casa. I la generació que ve darrere de la meva, per exemple, jo soc de generació Z, els millennials sí que els va prometre això, i ells s'han trobat aquesta frustració en primer lloc, no? Però la meva directament ha vist com aquests millennials es frustraven i que ja hem après la lliçó de que per molt que estudis, per molt que treballis, és molt difícil poder aconseguir aquesta emancipació, no? Estem parlant de que molts joves treballen, tenen més de dues feines, però tot i tenir dues feines no surten del llindar de la pobresa. O l'edat d'emancipació va cap als 30 ara mateix. Clar, si estem parlant de quina perspectiva de futur tenim les joves, doncs esperançadora no ho és, per això per suposat.
Ah, perquè la gran majoria, Pol, de les feines amb la que combinen aquests estudiants són la majoria treballs no qualificats, no? Gran part a hostaleria i a comerços.
Clar, evidentment estem parlant d'un tipus de feina que no és qualificada, estàs estudiant encara, t'estàs traient uns estudis, i això t'implica passar per aquests sectors, que no són precisament els sectors més agraïts a nivell de condicions laborals. Estem parlant que el sector de l'hostaleria, parlem de salaris molt baixos, moltes hores extra que no es van remunerades, i això, si estem parlant de tenir un contracte, que això també, de vegades, l'hostaleria és difícil de veure. A més, amb uns horaris que, evidentment, compliquen la conciliació amb qualsevol cosa que no sigui la feina i les poques hores lliures que tens la tens pels estudis, no? Això en el cas de l'hostaleria i en el cas del comerç, doncs també van per aquí els tiros.
Clar, perquè imagino que quan tu tens unes qualificacions i has de treballar amb una cosa a la que tu no has estudiat i que dius, mira, he estudiat per ser advocat i resulta que estic venent roba a una botiga, que és molt lícit, però imagino que això et baixa la moral, no?
Clar, estem parlant que, evidentment, són feines lícites, que no hi ha res de dolent en fer de dependent de botiga, de cambrer, etcètera, etcètera. Però sí que és veritat que aquí se'ns explica una altra història. Estudiar això, que podràs treballar de tal cosa. I quan surts al mercat laboral, després d'haver treballat, suat un títol, segurament havent estudiat i treballat, i veus que això no és real, quin missatge t'emportes?
Ja.
És complicat.
Clar. Pol, llegia que a Bèlgica i Alemanya hi ha els student jobs, no? Treballs d'estudiants que estan assentats en el mercat laboral i que permeten molta flexibilitat als joves, per exemple, a l'època d'exàmens. A Espanya no succeeix això. Aquí el treball no s'adapta al jove, sinó que el jove s'ha d'adaptar a la feina. I, lògicament, el rendiment acadèmic baixa per la manca de temps per estudiar i per descansar, no? Seria molt difícil copiar aquest model de Bèlgica o d'Alemanya?
Bé, desconec la veritat. Sí, és qüestió més d'adaptar el model de Bèlgica o Alemanya. Jo crec que hem de cercar una altra alternativa, que és reconèixer que el propi fet d'estar estudiant ja és un treball pels estudiants i que com a societat, sobretot des de l'estat del benestar, doncs hem de garantir unes condicions materials per poder centrar-nos en aquest estudi. Sobretot tenint en compte que no és només la nostra titulació que ens traiem, sinó que també és uns estudis que després tindran un retorn a la societat, que la nostra feina no és aïllada, sinó que tothom es veurà beneficiat d'això. Llavors, tenir les condicions materials per poder-nos centrar en l'estudi i poder no haver de treballar també ens permet tenir uns professionals millor preparats. Bueno, a banda, també és un sector de la població que és precaritzat, que és el jovent.
Efectivament. Bueno, ja vam conèixer els ninis, ara coneixem els sisis, i crec que ara estem a punt de batejar una nova generació, això diuen des de la CJE, que són els sí, joves que a més de treballar i estudiar són voluntaris en alguna organització social.
Sí, aquest és el cas que ens trobem molta gent del Consell de Joventut de Barcelona i de les entitats que en són membres. I, efectivament, veiem com la variable del treball, d'haver d'estudiar i treballar alhora i, a més, voler participar perquè no és un capritx, és un dret que tenim com a persones, el primer que limita, sobretot, és la participació, no? I en aquest sentit estem dient que les persones que participen en entitats i que estudien i treballen veuen molt limitada l'exercici d'aquest dret de l'associació. Hem d'estar menys temps a les entitats juvenils, no assumeix càrrecs de responsabilitat per falta de temps, i estem veient aquí també com aquesta precarització també afecta a l'estat del socialisme juvenil, que és una escola de ciutadania que contribueix a la cohesió social de la societat. No és que només amb aquesta roda de la precarització perdin els joves implicats, és que hi perdem tots.
Efectivament. Bueno, s'ha estat allà la comunicació, però t'hem entès perfectament. Pol de la Torre, referent d'Educació del Consell de Joventut de Barcelona. Gràcies per ser-hi amb nosaltres i bona tarda.
Moltes gràcies. Vagi molt bé.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Pues a mí me da un poco de cosa, ¿eh? Lo de que te entren en casa y...
A mí no.
Bueno, pues hablamos de otra cosa.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Un día más están con nosotros los amigos de Área Jurídica Global. Y digo amigos porque también son amigos de muchos de vosotros que habéis llamado al 900-900-730906. 900-730906. Ese teléfono, Ariadna López y Javier López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Buenas tardes.
Un teléfono con el que habéis ayudado a miles de personas.
159.000 clientes.
De unido.
De toda España. Tenemos más de 100 oficinas en toda España. En los últimos años hemos conseguido que recuperen dinero que les han cobrado de más en los bancos, abusos bancarios, o bien han entrado en ley de segunda oportunidad, o hemos negociado su hipoteca porque no lo podían pagar, o hemos paralizado el embargo de su vivienda,
o incluso
o
ha llegado gente
su empresa.
Que dice, me debe, o sea, debo 3.000 euros, y después de analizar la documentación le decimos, no, el banco le debe a usted 5.000.
Sí, sí, tal cual.
Eso es impactante.
159.000 clientes.
Por eso es importante siempre ir muy bien asesorado, ¿no? Porque uno cuando se ve en ese tipo de tesitura se encuentra un poco perdido, ¿no? Y además un poco, no ofuscado, pero no tiene las cosas claras, porque sabe que mañana se va a levantar, tiene una deuda en la espalda, tiene una familia que tirar adelante, una casa que se la pueden expropiar. Lo ideal es ir directamente a pedir ayuda, no esperarse.
Hay que ir a un abogado, que es el que sabe de leyes, pero dentro de los abogados, igual que los médicos, no a un abogado generalista, sino a un abogado especialista en deudas. Ves directo a quien sabe que ha ayudado a 159.000 personas a pasar por una circunstancia como la tuya. Llamas a ese teléfono y vas directo al que sabe de este caso.
Y lo más importante es ir cuanto antes.
¿Cuanto antes?
Cuanto antes llegues, más soluciones habrá a tu disposición.
Puedes,
¿no?,
llegar incluso sin tener impagos. Pues hay gente que llega cuando le van a embargar su casa al día siguiente, hay un lanzamiento. También hemos parado en 24 horas procedimientos, pero cuanto antes vengas, más facilidades, más posibilidades.
Más estrategia podemos seguir.
Pero que también, incluso alguien que ha venido que ya perdió su casa y le hemos conseguido que le devuelvan 70.000 euros. Porque en ese proceso de perder la casa le cobraron 70.000 euros de más.
Imagino que el perfil, Javier y Ariadna, debe ser de todo tipo, el perfil de personas que necesitan o buscan vuestra ayuda, pero sobre todo si pensamos en los autónomos, en las pequeñas empresas, en las pymes, y esos empresarios con problemas, ¿sería el perfil que acude mucho a Área Jurídica Global?
Sí, y con la pandemia, en este caso, más sobre todo el sector que tocó más la pandemia, ¿no?, de la
hostelería
y demás, ¿no? Pero sí, tenemos ahora mismo 60-40, 60%, 65% posiblemente, personas físicas, 35% empresas. Pymes, autónomos, también tienen graves problemas, también hay abusos bancarios con las pymes, también podemos reflotar empresas, podemos ayudarle a tirar adelante al empresario que ha avalado igual como avalista a su empresa, le tenemos que ayudar a cerrar la empresa con la mínima, los mínimos problemas económicos que se lleve a su núcleo familiar o a reestructurar su empresa. También atendemos a empresas.
Claro. ¿Tenéis, Ariadna, algún ejemplo de alguna empresa, aunque no digamos un nombre, para...
Sí, tenemos muchísimos. Por ejemplo, en la pandemia hemos cerrado varias, bueno, por aquí, por el centro de Barcelona, varias tiendecitas de ropa, ¿no?, que eran pequeños negocios que tenían algunas de las clientas y toda la consecuencia.
Cancelando
que...
todos los avales a los administradores y a los padres de los administradores, que también habían avalado.
Incluso las deudas que han podido quedar de sueldos de algún trabajador con la Seguridad Social, todo lo hemos cancelado. O también alguna empresa grande que hemos ayudado a hacer todo el cierre con los despidos.
Una empresa de transportes de 140... Claro, es que el sector está complicado. No tenemos por qué cerrar las empresas. Tenemos que intentar reflotarlas. Algunas se consiguen reflotar, depende de cuando nos llame el empresario. Si nos llama con algún problema, todavía podemos reestructurarla. Claro, si nos llama cuando debe 1.300.000 euros a Hacienda o a Seguridad Social, pues claro, ya
hay
más difícil
igual,
reflotarla.
Pero cuesta.
Podemos cerrarla quitándole toda la responsabilidad al administrador. Pero cuando antes nos llame, podemos reestructurar, y si nos llama muy tarde, habrá que cerrar la empresa quitándole toda la representación, toda la problemática al administrador y a los socios.
Para las personas que llamen al 900-730906, ¿qué es lo primero que ocurre cuando llama a ese teléfono, Ariadna?
Pues escucha otra voz al otro lado del
teléfono.
¿Una voz
amiga?
Sí, da igual la hora a la que llames, siempre hay alguien, incluso de madrugada. Y te va a preguntar, pues, primero tus datos, ¿no?, para saber, para tenerte fichado, y luego que nos expliques tu situación económico-financiera. Te vamos a hacer una serie de preguntas para ver si encajas en la ley de segunda oportunidad o tu solución es más una quiebra de empresas, o si te podemos ayudar a negociar una quita, o podemos negociar con el banco una cuota que sí puedas pagar, ayudarte a salvar la casa con un código de buenas prácticas o salvándote de la ejecución hipotecaria.
es que hay tantas soluciones. Entonces, claro, aquí te ubicamos al mejor asesor en función de tu necesidad. Te agendamos día y hora, que no sea de madrugada, ahora sí, y te atendemos.
Fenomenal. Pues vamos a recordar ese teléfono, 900-73-0906. Lo repito porque hay muchos oyentes que después del programa a veces me llaman y me dicen, Montse, recuérdame ese número de teléfono. Incluso días posteriores se han quedado con la copla y han dicho, oye, yo voy a llamar. Pues hacerlo, no tengáis ningún miedo. 900-73-0906. Los amigos de Área Jurídica Global. Ariadna, gracias. Javier, gracias. Abogados de Área Jurídica Global. El sector tèxtil fabrica el doble de peces de roba que fa 20 anys. Això són dades del Banc Mundial. Es tracta d'una indústria altament contaminant, responsable del 20% de les aigües residuals del planeta a causa dels productes químics que s'utilitzen en els processos de fabricació. I aquests contaminants no només tenen impacte en el medi ambient, sinó també que la comunitat científica el relaciona amb un increment de patologies cutànies i desajustos hormonals. Per aquest motiu, avui ens preguntem si cal o no rentar la roba abans d'estrenar-la. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Doncs la resposta és clara, eh? Per totes les parts consultades, sí, cal rentar-la, és molt aconsellable, tant des del punt de vista fins i tot estètic com també mèdic. I cal rentar-la per reduir substàncies nocives. I això ara queda avalat per un estudi que han fet investigadors del Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicologia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Amb aquest estudi van voler, en aquest cas, inspeccionar quines substàncies hi havia a la roba nova. En concret, en la de dos col·lectius vulnerables, com són la roba de dones embarassades i infants. Martí Nadal, investigador, Herrera en Cop ens dona el resultat.
Té un estudi específicament amb un tipus de contaminant, que és formaldehid, que és un contaminant volàtil, i van veure que les peces de roba que havíem rentat tenien nivells de formaldehid molt més baixos o gairebé havia desaparegut respecte a peces de roba nova. Llavors, la recomanació que vam oferir és que caldria rentar la roba no només per una qüestió higiènica, sinó també per reduir les substàncies tòxiques que moltes vegades s'afegeixen a la roba perquè tinguin certes propietats.
A més, a les peces fabricades amb cotó orgànic s'hi va detectar una presència més gran d'un compost cancerigen que s'utilitza per evitar que la roba s'arrugui a la botiga i que es pot eliminar aquest compost o reduir significativament rentant-la abans d'estrenar. Sumat també amb altres compostos o tòxics que es troben a peces elaborades en material sintètic. Això sí, Martí Nadal sí que ens ha deixat clar en aquesta entrevista que aquests límits no superen mai els límits permesos, per tant, que no hi ha perill. Però sí que és molt millor rentar-la i ens traiem del damunt aquest compost.
Individualment no suposen un problema. El que sí que a nosaltres ens preocupa, de manera relativa, és el còctel, no? L'efecte còctel.
D'acord.
Que un conjunt de substàncies pugui tenir quan ens posem la roba i és que, a més, no només estàs exposat a aquests tòxics a través de la roba, sinó també a través dels aliments, a través de l'aire que respirem, etc.
I a les mostres de roba sintètica, com el polièster, l'està o el polimida, van presentar també una concentració més elevada d'amines, alguns metalls pesants com el titani i els bisfenols, en comparació amb el cotó, que de fet el cotó orgànic conté concentracions més baixes de contaminants si el comparem amb el cotó convencional. Per tant, aquest estudi de la Rovira i Virgili de Tarragona sí que avale molt millor rentar la roba.
Sergi, avui a migdia a Cope Catalunya i Andorra heu parlat amb una dermatòloga. Què n'opina de rentar la roba abans, sí o no? Què diu?
Doncs sí, d'una manera clara, contundent, i ens ho ha demostrat, que han de rentar la roba, que no, han d'esperar una mica aquell desig que a vegades podem tenir, no?, de comprar i portar-la.
Sí.
Doncs no, és una rentada, també la podem portar el mateix dia, no?, però que ja ha de ser una costum de tots nosaltres. La dermatòloga Andrea Convalia sí que ens ha explicat el per què s'ha de rentar la roba.
Doncs mira, a nivell de la pell sí que és recomanable, no? De fet, doncs moltes vegades, sobretot les robes que són tenyides de colors, encara tenen restes d'aquests tints, i sabem que avui en dia hi ha molta gent que té dermatitis de contacte, que és una espècie d'al·lèrgia, amb molts d'aquests tints que es fan servir avui en dia pel tèxtil, que tenen eczemes, no?, que no acaben de curar, que no sabem ben bé doncs, per què apareixen, i al final a vegades és doncs, això doncs, per la roba, no?, pel tint de la roba.
Per tant, doncs, parlava del tint de la roba, aquesta dermatitis de contacte, la dermatòloga no té cap mena de dubte i ens ha explicat a què pot portar doncs, aquesta roba i què ens pot provocar a la pell.
Sobretot brutícia i pols, perquè afortunadament els bacteris moltes vegades necessiten un medi diferent doncs, per viure, no?, i per ser-hi, però el que són els àcars sí que, no?, els àcars del pols sí que poden estar en teixits durant molt de temps i pot fer doncs, que sí, que aquella persona doncs, al posar-se aquella peça de roba doncs, tingui doncs, una dermatitis, no?, una irritació a la pell i que pugui ser deguda doncs, a, sí, a no haver netejat la roba després d'haver-la adquirit i abans del primer.
Doncs a més que aquest sector tèxtil fabrica el doble de peces de roba que fa 20 anys, segons aquestes dades del Banc Mundial que tu has expressat a Montse, el que queda clar tant amb l'estudi de la universitari com també amb la dermatòloga, que hem de rentar la roba una vegada l'hem comprat, sí o sí, i ens hem d'acostumar ja a fer aquesta pràctica d'una manera habitual i constant.
Gràcies, Sergi. I ara sortim al carrer per saber si la gent, abans d'estrenar una peça de roba, la renta o no. Al carrer es troba ara mateix l'acompanya Mar Puerto. Què tal? Bona tarda.
Sí, bona tarda, Montse. Doncs les opinions són diverses. Sí que és cert que ens hem trobat a la majoria de gent que diu que sí, que renten la roba abans d'estrenar-la un cop la compren a la botiga, però desconeixien completament que es tracta per temes de salut. En aquest cas, crida l'atenció que la majoria de dones diuen, asseguren que sí que renten la roba, sobretot si es tracta de peces de roba interior o, per exemple, de bany.
Compro la ropa y la lavo, siempre.
Automáticamente,
siempre. Yo lavo lo que es todo ropa interior, bikini, sábanas, toalla, pero una remera depende, por lo general lo uso.
Sí, yo lavo todo, porque no sabes ni quién se la probó, ni si estuvo en el suelo. Sí, yo lavo todo antes de usarlo.
¿Y habéis tenido alguna mala experiencia en algún momento de encontrar, por ejemplo, alguna prenda que estuviera manchada o algo antes de
usarla? No, lo que ha pasado es con algunos jeans, tipo negro o azul oscuro, que sí se me han desteñido un poco. Ya sale todo azul, por ejemplo, los lavo solo.
Sí, a mí también, yo eso, si te queda la piel y eso lo lavo solo.
Jo normalment sí, si veig alguna cosa que està extremadament bruta, vull dir que la compra si està bruta encara la rento més i li passo una mica més el treball, però si no ho sol ficar a la rentadora i després quan està sec m'ho poso i ja està.
I per exemple, has tingut alguna mala experiència amb alguna roba que t'hagis comprat, alguna samarreta per exemple que estigués tacada, alguns pantalons?
No, perquè la veritat és que m'ho miro bastant perquè treballo a una botiga i llavors ho veig molt, que hi ha robes tacades i llavors les traiem i les fiquem cap a dins, però això que sí, ara acabem de venir de fet i acabem de veure una samarreta que estava tacada i hem hagut de buscar una altra talla per no agafar una que estava tacada, clarament.
Clar, treballar a una botiga, imagino que també et ve molta gent tornant peces de roba tacades, sí. No? De maquillatge, per exemple, que ho veiem constantment. Sí. Amb això què feu, per exemple?
Doncs amb aquestes peces el que fem normalment, si està tacada i no es pot treure el tacat, normalment ens la amaguem i la marquem com defectuosa i òbviament se'n va, però hi ha peces de roba que, per exemple, si és una talla única, se't marca la peça com que està tacada. Llavors, si tu vas a casa, la rentes i veus que no ha marxat la taca, la pots tornar i tot i que estigui rentada i sense etiqueta, se't torna la peça.
Perfecte. Doncs aquí tenim l'experiència d'una persona, en primera persona, compradora i també venedora en aquest cas. Moltes gràcies.
De res.
En canvi, els homes diuen que estrenen la roba sense prestar gaire atenció a si l'han de rentar o no. Aquestes són les respostes que ens han donat. Laves la roba antes de usarla, comprar-la directamente o no? O te la pones y a la estrenas?
Cuando la compro me la pongo directamente.
¿Has encontrado alguna vez alguna pieza de ropa que estuviera manchada?
No, la verdad que no.
¿No has tenido ningún problema?
Claro. Yo hago lo mismo que él, siempre que me compro una ropa, el acto seguido me la pongo. Y nunca me he encontrado con ningún defecto, ni manchada, ni nada.
Y, por ejemplo, todo tipo de ropa, ya sean pantalones, camisetas, un bañador, por ejemplo, también.
También, todo.
Per tant, Montse, unes respostes que no sabem si han sigut sinceres del tot o no, però que ve a demostrar que la majoria de gent és força conscient i acaben rentant la roba abans d'estrenar-la, abans d'usar-la.
Gracias, Mar. Las 7 de la tarde, 34 minutos, Linterna de COPE Cataluña y Andorra, y es el momento del mensaje de los amigos de Línea Directa. Ahora, el seguro de hogar completo de Línea Directa es más completo que nunca, y es que incluye también cobertura por ocupación ilegal. Y si lo contratas ahora, además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Manos arriba, Ben White.
22 robos. Más de $400,000 de pérdidas.
No ha mencionado a cuánta gente he matado.
Necesito 3 hombres más.
Russell Crowe.
Yo iré.
Christian Bale.
Tu padre llevó a Ben White a la estación.
El tren de las 3:10.
Cuando nadie quiso hacerlo.
El sábado a las 7:15 de la tarde. En 13.
Las caídas accidentales en casa ya desbancan a los accidentes de tráfico y también a los deportivos como la principal causa de lesión medular aguda. Y los mayores de 75 años, pues atención, que son el principal perfil del paciente debido al envejecimiento poblacional. Hoy vamos a hablar con el doctor Segura, que es médico especialista en medicina física y rehabilitación y adjunto de la unidad de lesionados medulares del Servicio de Rehabilitación del Hospital de la Vall d'Hebron. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes y gracias por la presentación.
Doctor, ¿estamos ante un cambio de paradigma?
Total. Ya llevamos varios años diciéndolo, porque a nivel de la sociedad la lesión medular siempre se imagina a una persona en silla de ruedas por un accidente probablemente de tráfico, y lo que estamos viendo es que en los últimos años pues ya la etiología traumática más frecuente ya no es ese accidente de tráfico de moto o coche, sino que es la simple caída de propia altura de alguien de edad avanzada.
Hay que tomar muchas precauciones, doctor, ¿no? A veces las cosas más simples son las que primero se aconsejan, ¿no? Por ejemplo, revisar alfombras cuando llega el invierno o evitar esos suelos que en algunos casos puede estar pues en mal estado, ¿no? O un simple resbalón.
Bueno, es que suelen ser caídas muy tontas. Entonces, ya te digo, esos pequeños detalles de revisar esas cosas que pueden motivar que una persona pues pueda tropezar o caerse, pues son fundamentales. Toda la campaña que hicimos para evitar los accidentes de tráfico tuvieron su impacto y ahora estamos en un nuevo paradigma, como he dicho antes, que lo que tenemos que evitar es esas pequeñas caídas que se producen en domicilio.
La población en Europa envejece, en España, como no, también habrá que hacer un cambio, ¿no?, en el chip e intentar hacer ver a la gente que ya no tenemos 25 años y que cualquier caída puede ser mortal. Habría que hacer una campaña, ¿no?, porque esta población cada vez, como decía, envejecemos más, ¿no? Hay que estar alertas.
Sí, sobre todo, yo te digo, el que cuando se produce esa caída, que lo tengas en cuenta de qué pueda pasar. A nivel médico y a nivel traumatológico está muy asociado, ¿no?, que una persona pueda caerse y pueda tenerse una fractura de cadera. Pues estamos ahora en una de esto de que cuando hay una caída, cuando hay un traumatismo frontal, sobre todo a nivel de la cabeza, y un mecanismo de extensión cervical, pues es que la probabilidad de que puedas tener una lesión neurológica a nivel cervical es muy alta. Entonces, estas cosas, cuanto antes se haga el diagnóstico precoz, antes llegar a los centros de especialistas de lesión medular, y por tanto se podrá realizar una atención más rápida, que a nivel pronóstico es fundamental.
Lo que está claro es que con la edad se pierden reflejos para protegerse ante una caída, ¿no? Y de la misma manera que uno se rompe la cadera, también se puede lesionar la columna. Mayoritariamente, bueno, ¿las lesiones cervicales que se ven producen gran discapacidad, doctor?
Sí, porque normalmente, ya te digo, suele ser gente de edad avanzada que ya arrastra una mochila de otras patologías, pues que dificulta mucho la adherencia terapéutica, sobre todo en el gimnasio. Como normalmente son lesiones cervicales, es decir, que el impacto que tienen a nivel neurológico es de las cuatro extremidades, pues lo que es el proceso de rehabilitación es más difícil.
Uh-huh. Han visto ustedes un alza, ¿no?, en su unidad. El otro día leía que las caídas mortales han llegado al máximo histórico y superan a la de los suicidios, provocando 11 muertes al día. Esto se dice muy rápido, ¿eh?
Sí, no, y lo peor es que ves que la línea es progresiva.
Hacer ejercicio. Doctor, cuando se dice esto, la gente piensa, ahora me voy a poner a hacer ejercicio a mi edad. No hay que hacer grandes tablas de gimnasia, ¿no?, para poder mantener el cuerpo un poco en forma, ¿no?, aunque tengamos 70 o más adelante de edad.
Bueno, es lo que es la palabra que acabas de utilizar ahora, es el tener como una rutina de entrenamiento de mantenimiento. Es decir, uno tampoco hace falta salir a correr con edades avanzadas, pero ya te digo, que tengas una rutina de entrenamiento, de ejercicios de mantenimiento, pues haces que tu musculatura, obviamente, si tienes que tener una caída, pues soporte mucho más.
Uh-huh. En el caso de sexos, a mí no me gusta diferenciar, pero ¿las mujeres tenemos más caídas que los hombres?
No, menos.
¿Menos? Mm. O sea, que no somos tan patosas, doctor.
Bueno, influyen muchos factores, pero sí es un poquito más frecuente en varones.
Uh-huh. Con la llegada de... Bueno, ahora ya se nos va a ir el verano. Esperemos un año más a que vuelva. Pero también en verano se producen muchas lesiones medulares en jóvenes, ¿no? Yo he visto auténticas atrocidades de jóvenes que se tiran por acantilados o en lugares donde... Bueno, donde no sabes dónde hay el fondo, ¿no? Para poder tirarte de cabeza, ¿no? Qué peligro, ¿no? Y qué poco conscientes somos.
Bueno, ya te digo, durante el año tú tienes como varios picos de, pues la incidencia aumenta según en verano, lo que tú acabas de decir, ¿no? Las zambullidas tenemos muchos pacientes, suelen ser pacientes jóvenes, suelen ser casi siempre pacientes varones, es muy testosterónico en ese sentido, de hacer un salto de donde sea. Pero lo que hemos hablado varias veces es que no, para tener una lesión y quedarte con una lesión medular muy importante a nivel cervical, no hace falta tirarse de gran altura de una roca. Puede ser que estés entrando a la playa, que pienses que la altura de la arena es una, te tires de cabeza y resulta que hay un remonte de la arena y que lo que pensabas que era medio metro son 20 centímetros y tienes el traumatismo.
Eso es. Hay que ir con muchísimo cuidado. Por cierto, doctora, aquí tenemos unos auténticos profesionales cuando hablamos del tema de lesiones y lesiones muy importantes, ¿no? En muchas ocasiones, hoy estamos hablando con la Vall d'Hebron, pero el Instituto Goodman chapó también, ¿eh?
Bueno, yo creo que a nivel nacional, tanto nosotros como gracias a Dios que tenemos el Instituto Goodman tan cerca de nosotros que nos ayudan muchísimo, como el Hospital Nacional de Parapléjicos, como todas las unidades que hay en España, el nivel es muy alto y se demuestra a nivel de los congresos internacionales que es a nivel de rehabilitación de la lesión medular nacional es muy potente.
Desde luego que sí. Oiga, ¿se puede tener, después de haber sufrido una lesión medular o un tipo de lesión importante, se puede volver a tener una buena calidad de vida? Me imagino que también el ejercicio, la fisioterapia y una buena medicación, si se necesita, ¿puedes acabar teniendo una buena calidad de vida?
Y tanto. Y tanto. Y eso al final es la parte más fundamental, es la de la rehabilitación, es el después. Es decir, ha habido un evento traumático muy importante, pero la vida continúa y hay que saber involucrar al paciente para que viva la vida de la mejor forma, lo más autónomo y lo más independiente posible.
Está claro que desde el Departamento de Sanidad tiene mucho trabajo. Como decíamos, una población que envejece y ya no solo si hablamos del tema de las caídas o lesiones medulares, ¿no? Caídas o roturas de huesos, sino que hay que estar muy pendientes, doctor, porque la población ya no es como antes, en todos los ámbitos, ¿eh? Hay que cambiar muchas cosas.
Bueno, por eso yo creo que es una labor de todos a nivel médico, que favorecer que haya campañas, pues lo que hemos comentado antes, de reforzamiento muscular, a nivel de control de osteoporosis, detección precoz de pérdida de calidad ósea, intentar hacer tratamientos para evitar que hayan esas fracturas sean más frecuentes. Yo creo que somos como varias especialidades que estamos que liderar todas estas medidas para evitar que la incidencia baje, porque ya te digo, cada vez es más.
Es verdad. Doctor, le agradezco mucho. Doctor Segura, médico especialista en medicina física y rehabilitación y adjunto a la unidad de lesionados medulares del servicio de rehabilitación de este gran hospital que es la Vall d'Hebron. Le agradezco mucho su tiempo, doctor. Gracias.
Muchas gracias.
Y gracias en nombre de esos pacientes que han acudido y que ustedes han ayudado a que puedan seguir teniendo esa calidad de vida desde esa unidad de lesionados medulares. Gracias, doctor. Un abrazo.
Venga, buenas tardes.
Que es muy importante cuidar la alimentación, hacer ejercicio, pasear, pero también tenemos que cuidar nuestra salud emocional y te preguntarás cómo. Pues atención, con ashwagandha, rodiola y vitaminas que encontrarás en la fórmula especial de Evoptogen de HSN. Para aliviar el estrés físico y emocional, haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Carmen, ¿qué tal vas? La niña empieza en unos meses la guardería. Por eso, Cristina y yo queremos saber más sobre los seguros de salud y de vida que nos comentaste.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
Si cuando las tuberías de tu casa comienzan a hacer cosas raras y en vez de intentar repararlo con un video tutorial alma de cántaro, decides llamar a un fontanero, has tomado una buena decisión.
Como la de cambiarte a O2, y más ahora que han mejorado nuevamente sus tarifas. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en O2Online.es o en el 1551.
¿Has probado ya fruta leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta leche Don Simón.
Cárgate de energía con...
Fruta leche Don Simón.
Para beber del mundo. Don Simón.
Mateo, ya verás cómo le encantará la guardería a la niña. Ya tienes la información sobre los seguros de salud y de vida en la app, me decís, ¿vale?
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
L'última hora informativa amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, la veu de Yolanda Bernal, i també sabrem l'última hora esportiva. Pararem de què passa amb Barça, l'Espanyol, i també pararem d'aquesta Lliga de Champions de Handball que arrenca tot just demà. Ens ho explicarà el José Luis Gil.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En la diócesis de Barcelona, una de cada 3 personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona, al teléfono 93 112 7010 o en el Bizum 333 81. El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Del 18 al 22 de setembre, Andorra serà la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. L'Andorra Taste reunirà a xefs internacionals i nacionals en una cimera amb xerrades sobre les tendències gastronòmiques. A l'aire lliure per a tots amb tastets, show cookings, tallers de cuina per als petits i música en directe. Totes les activitats a andorrataste.com.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Cunde la sensación de que entre los recuerdos del verano, para muchos está el enfado por el retraso del tren que tenía planificado. Esperas sin información.
Es que a veces, por querer que haya demasiada competencia, tenemos demasiada incompetencia.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Y vamos a dar una vuelta para ver
los precios. Y está todos los precios muy, muy elevados.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los fines de semana en la radio, el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
A la tarda, 50 minuts. Això és la linterna COPE Catalunya i Andorra. Encara no està clar si la maquinista del tren que va atropellar ahir a una menor de 17 anys a Montcada i Reixac conduïa sota els efectes de les drogues. Els Mossos confirmen que va donar positiu a la prova de drogues, però diuen que això no és concloent i que cal esperar a l'informe pericial del laboratori. Això trigarà encara uns dies. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, la investigació encara continua en marxa i el que està clar és que aquest nou accident, que eleva a 182 les víctimes mortals per atropellaments, ha deixat commocionada a Montcada, sobretot perquè aquesta última víctima, doncs, és una menor. Ens ho ha reconegut l'Anna Solano, que és presidenta de la plataforma Soterrament Total.
De commoció, perquè evidentment totes les víctimes sap greu, però evidentment a l'edat que ens movem ara és encara més trist i cap. Vull dir, en el meu cas és commoció, perquè la veritat és que impacta moltíssim.
L'Anna Solano reconeix que l'inici de les obres per soterrar les vies és un primer pas, però recorda que encara hi ha com a mínim 7 anys per endavant i el perill és constant.
Que al marge de les circumstàncies que puguin haver estat al voltant d'això, d'aquesta tragèdia en concret, tenim unes vies que és un perill potencial tots els minuts de la vida de Montcada i Reixac. Així que fins que això no estigui soterrat, això serà un perill constant.
Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci en homenatge a la víctima, just al costat del monòlit en record de totes les persones mortes atropellades pel tren a Montcada. Hi havia una àmplia representació veïnal, també institucional, que han fet costat als pares de la noia. Manel Nadal, que és el secretari de Mobilitat i Infraestructures, reconeix que la situació de Montcada és complicada, però diu que no es pot posar en guarda cada pas a nivell.
Aquí a Montcada hi ha una situació que és molt especial, que és la quantitat de vies de tren que passen, la quantitat d'accidents que hi ha, aquests 182 morts, em penso que s'ha dit avui, i que, per tant, l'ADIF, l'Estat i Montcada han aconseguit iniciar les obres de soterrament, això és molt important, i dos, hi ha un mentrestant que haurem de cuidar. Evidentment, no es pot posar un guardabarreres a cada pas a nivell. I, evidentment, és a dir, l'administració haurà d'actuar i millorar la situació, però sobretot, i l'alcalde ho ha fet en el seu discurs, també s'ha de fer una crida als ciutadans de que siguin més vigilants.
Per la seva banda, l'alcalde de Montcada i Reixac, Bartolo Egea, ha denunciat que és molt difícil viure en una població amb 5 estacions i 3 línies de tren. Tothom, evidentment, ha de ser responsable, però la realitat és que dia sí, dia també, molta gent creu a les vies quan no toca.
Tenim 5 estacions de trens i, com dic, 3 línies de tren. És complicat viure en Montcada Centre. Si vens d'una altra barriada, com no estàs tan acostumat, sí que pares i t'estàs l'estona que tinc d'estar fins que la barriga estigui baixada, però bueno, el dia a dia de lo que és la gent del centre, no? Que és la gent que tothom porta pressa, que anem, bueno, pues, amb el dia a dia que portem, que si tens que agafar el tren, que si tens que escapar no sé què, pues no parem. La cosa és així. I, bueno, tota la responsabilitat és de tots i totes, no?
Deia que les obres de soterrament ja han començat, però no seran d'un dia per l'altre. Estem parlant d'unes obres que, en el millor dels casos, duraran 7 anys. L'alcalde de Montcada creu que mentre avancen aquests treballs es podrien prendre algunes mesures.
De mentre que estiguin les obres, doncs la velocitat dels trens, que sigui una mica, doncs, més baixa, més seguretat, bueno, doncs posar, doncs, alguna gent que controli una mica. Penseu que tenim una ara són 4 quilòmetres d'obra que tenim, que, bueno, que també anem una mica més distrets i, bueno, i també hi ha un perill, no?, que hi ha gent treballant també a les vies.
La d'ahir és la víctima 182, però no oblidem que no fa ni 15 dies que una altra persona va morir atropellada en aquest mateix punt negre de la xarxa ferroviària Catalunya. Dijous se celebra a Montcada la Junta Local de Seguretat, en la que s'abordarà, evidentment, la seguretat a l'entorn de les vies i els passos a nivell.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Iolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Que vagi molt bé, fins demà.
I ara arriba la informació esportiva. Companys d'Esports Cope, avui en la veu de l'estimat company José Luis Gil. Què tal, José Luis? Bona tarda.
Què tal, Montse? Companys, bona tarda.
Avui comencem parlant del Barça, perquè avui hi ha protagonistes. Víctor Font, per una banda, i Deco. Què passa?
Doncs que ha estat un dia força intens pel que fa a l'actualitat del Futbol Club Barcelona, perquè el principal opositor a la porta, Víctor Font, i el director esportiu, Deco, són protagonistes. Sapiguem els perquès de la mà de la Elena Condis. Elena, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. El titular del matí és que Víctor Font li demana a Laporta que convoqui eleccions anticipades, que les avanci a l'estiu del 2025. Creu que és urgent un canvi des de l'oposició i que així ho detecta quan parla amb centenars i milers de culers, perquè no hi ha pla econòmic ni pla esportiu. De fet, Víctor Font, que ha estat molt contundent, diu que aquests 3 mesos han estat els més decepcionants i frustrants de la història del club. No és partidari d'una moció de censura, però sí demana que s'avancin les eleccions.
Que una moció només té sentit si s'han passat línies vermelles i si hi ha delictes o presumptes delictes comesos, però jo posar pals a la roda institucional enmig d'una temporada que a més ha començat molt bé i on tots els culers tenim il·lusió de que hi hagi bons resultats, no té sentit. Això s'ha de fer de forma ordenada. I per això demanem que s'acabi la temporada. Si es fa de forma ordenada, jo crec que és el millor pel club.
I també ha parlat Deco, ho ha fet a Barça One fa una setmana. A la porta li acaba tot tipus d'elogis. Un Deco que ja hem explicat sentit frustrat durant aquest mercat per la falta de fair play. I avui el director esportiu reivindicava el seu fitxatge, la seva aposta per Dani Olmo, i feia aquest balanç de final de mercat.
La idea sempre ha sido que tenemos que incrementar el nivel, no bajarlo. Entonces, vender a algún jugador importante es bajar el nivel. Entonces, nosotros no podíamos hacer esto porque no caí la tentación de vender, pero no era fácil, porque no sabíamos perfectamente si podíamos jugar con esto, ¿no? Porque el fair play, todas esas cosas. Entonces, pero teníamos claro desde el principio, para mí, yo tenía muy claro que lo importante de este equipo era no vender a los jugadores importantes y sí intentar traer y mantener y saber lo que teníamos en casa. Entonces era un poco encontrar este equilibrio.
A nivell esportiu, De Jong no té data de reaparició, tampoc és partidari d'operar-se, per tant, vol fer net i estar al 100% abans de tornar a jugar. Porta gairebé 5 mesos de baixa per la tercera lesió al turmell dret. I Hansi Flick ha convidat avui a tot l'estaf, auxiliars i preparadors físics, en un dinar de més de 20 comensals per fer pinya abans que torni a la competició a Girona, al derbi a Montilivi, amb la reaparició, la possible reaparició reaparició d'Ansu Fati a la convocatòria.
Sí, senyor, gràcies, Helena. Tant Barça com Girona estan pendents de l'actuació dels últims internacionals que tenen compromisos en la jornada d'avui. A les 20:45 tenim un Països Baixos a Alemanya de la Nations League, amb Ter Stegen a la porteria d'Alemanya, i ja han actuat Cubarsí i Pablo Torre, els blaugranes de la selecció sots 21, també francès, el jugador del Girona, amb bones notícies, perquè han guanyat 0-1 a camp d'Hongria, i per tant, d'aquesta manera, la selecció d'Espanya sots 21 de la mà de Santi Denia treu bitllet per a la fase final de la Eurocopa. Pel que fa als internacionals sèniors del Girona, molts d'ells, pràcticament la totalitat, actuen en les properes hores en diversos compromisos.
I l'Espanyol, mentre, està confiat en continuar aquesta bona línia davant l'Alavés?
S'ha de refrendar dissabte a Cornellà Prat aquesta bona dinàmica que té l'Espanyol després de la victòria davant del Rayo Vallecano. D'aquesta línia en positiu de cara als propers partits ha parlat avui en declaracions als mitjans del club el migcampista Álvaro Aguado.
Tanto a nivel individual como las colectivas creo que son bastante positivas. Desde la jornada 1 hasta la actual que llegamos, creo que están siendo en una línea ascendente y esperemos que sigan así.
Dijous, recordem, presentació de les últimes incorporacions en el mercat d'estiu, Junovar, Chedira i també, doncs, Cúmbula, al central.
I demà, Gil, arrenca la Lliga de Champions de Handball.
Sí, senyor, una Lliga de Campions especial pel Barça. Per què? Doncs perquè defensa títol, això d'una banda. I d'una altra perquè serà l'última Lliga de Campions que disputarà Gonzalo Pérez de Vargas amb la samarreta del Futbol Club Barcelona. Última temporada del porter a Camp Barça ha passat per l'antena d'Esports Copet. Domen Makuch s'haurà de veure amb el temps si aquesta...